Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Espanya s'acosta ja als 220.000 contagis de Covid-19 detectats en proves PCR mentre s'estabilitza la xifra de morts diàries, que es manté per sota de les 200 defuncions. En les últimes 24 hores s'han notificat 185 morts, una xifra una mica superior a les 164 d'ahir i també de diumenge. A l'estat han mort en total 25.613 persones per coronavirus. I per desè dia consecutiu, Catalunya registra menys d'un centenar de morts hospitalàries per aquesta malaltia. En les últimes 24 hores també 59 persones han mort aquí per Covid-19. D'altra banda, l'atur va pujar a l'abril de 50.763 persones a Catalunya i la xifra total de desocupats és de poc més de 467.800, segons dades del Ministeri de Treball. L'augment de l'abril és un rècord als últims mesos. El conjunt d'Espanya a les llistes d'aturats van pujar de més de 282.800 i també la xifra total puja fins als 3.831.000 aturats. Mentrestant, el Departament d'Educació es planteja iniciar la preinscripció online a partir de la setmana vinent si el Consell de Ministres aixeca la prohibició per fer aquest tràmit administratiu i segons l'evolució de la desescalada. L'arcabisbat de Tarragona ha fet públics en les últimes hores els nomenaments del nou Consell Episcopal de l'arcabisbe Joan Planelles. La principal novetat és l'estructura. Fins ara hi haurà, a partir d'ara, perdó, hi haurà Joaquim Fortuny com a vicari general, continuarà de fet en aquest càrrec, i també hi haurà altres nomenaments: Rosalia Gras, secretària general i vicecancellera, i Simó Gras, canceller i moderador de la Cúria. I recordem que el Vaticà ha confirmat que la beatificació de nous màrtirs caputxins serà el 14 de novembre.
Ràdio Estel.
Algunes recomanacions per a l'obertura d'establiments. Els clients han de ser atesos individualment amb una distància de 2 metres. Hi ha un horari preferent pels més grans de 65 anys. Els restauradors poden fer serveis a domicili o de recollida. Més info a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Alguna vegada ja ens hem referit al refranyer popular i a la part important que dedica la seva relació amb l'aigua, i molt especialment lligada a la meteorologia. Ara que hem iniciat nou mes, el de maig, ens hi tornarem a referir.
L'aigua i la tradició.
N'hi ha un munt de refranys referits al temps i als mesos o les estacions de l'any. Segurament el fet que el mes de maig sigui un mes de traspàs meteorològic de la primavera a l'estiu fa que encara sigui més ric en aquest aspecte. Algunes d'aquestes frases fetes parlen de l'aigua del maig com a bé per a tots i en positiu, com ara aquestes que diuen «aigua de maig fa créixer el cabell i no fa mal», o «aigua de maig pa per tot l'any». Encara n'hi ha més, eh? «Aigua de maig tot l'any dura el raig», o «aigua de maig fa créixer el cabell un raig». Però ja se sap que no sempre es pot veure tot amb bons ulls, i el refranyer popular també s'encarrega de deixar dubtes sobre aquest mes de l'any referit a l'aigua, amb dites com aquestes: «aigua de maig, dolenta pels sembrats», o «aigua de maig, mala pels animals». Encara n'hi ha més, un munt, eh? «Aigua de maig, molta palla i poc gra», o, per acabar, en direm una altra que és ben contundent: «aigua de maig, pesta en els bestiars». En fi, ja ho veieu, mai no plou a gust de tothom, i mai millor dit. Però una vegada més hem comprovat que el refranyer popular és ric i molt ric, i que quan es refereix a l'aigua en relació amb els mesos de l'any no deixa indiferent ningú. Algun altre mes hi tornarem.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, temps de benestar. Un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a temps de benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Avui és dimarts. Ara passen uns minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Com és habitual i com cada dilluns i dimarts, a les 5 engeguem i reunim l'equip del programa per parlar d'urologia, nefrologia i andrologia, sempre amb la presència i l'experiència del personal mèdic de la Fundació Puigverd. Avui parlarem de la intel·ligència emocional aplicada. Per deferència de la Fundació Puigverd, estarà amb nosaltres una persona experta i volcada a impartir classes i a guiar a qui ho pugui necessitar a trobar el camí de la seva vida. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les guies de so, en José Matosis, a la direcció i producció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Reus. Abans de començar, escoltem un consell.
L'andropausa o menopausa masculina és el procés per al qual les capacitats sexuals de l'home disminueixen amb l'edat, igual que altres funcions orgàniques. Resultat dels baixos nivells de testosterona en l'organisme o bé pel mal funcionament dels receptors de testosterona.
Avui parlarem de la intel·ligència emocional. Coneixerem què és i per què serveix la intel·ligència emocional aplicada. També entendrem i coneixerem el per què seria bo que tots i totes la practiquéssim. Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya el senyor Xanos Rius, expert en intel·ligència emocional aplicada. Xanos, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc, moltes gràcies. I bona tarda a tots els oients.
Bé, doncs, intel·ligència emocional ja comencem a sentir-ne parlar cada vegada més, segurament afortunadament, però explica'ns, sisplau, què és la intel·ligència emocional aplicada?
Aviam, hi ha moltíssimes definicions d'intel·ligència emocional. Quan jo parlo de la intel·ligència emocional aplicada, vol dir que estic dient algú molt senzill, que això, la vida, la felicitat, no va de més coneixements, sinó que va de coneixements més. Al final, la intel·ligència emocional és l'habilitat d'automotivar-nos, de perseverar davant de les dificultats, de gestionar els nostres impulsos, de regular els estats d'ànim i d'humor, i sobretot amb quines eines, no? Les eines són allò que aquesta societat nostra ens ha negat fins ara i que ara, afortunadament, com deies, comencem a tenir-ne algunes d'elles molt potents. Els darrers anys hem investigat molt i hem trobat eines que són molt poderoses i que ajuden molt en els acompanyaments que imparteixo a que la gent creixi, que la gent millori i, sobretot, que deixin de patir.
I per què creus que pot ser que fa aquests últims anys hem començat a sentir parlar de la intel·ligència emocional aplicada?
Oh, hi ha molta demanda perquè la gent està molt fotuda.
Sí, no?
Oh, i tant. És a dir, quan un mercat fa una demanda és perquè arriba un moment de saturació de gent que està fotuda i que no té eines. Si et fixes, les nostres generacions, jo, mira, el dijous faré 61 anys, La nostra generació, zero d'intel·ligència emocional. El que nosaltres hem rebut com a educació emocional dels nostres pares i dels nostres avis, no hi ha per on agafar-ho, és a dir, és zero. I al final, mira, un servidor va començar a partir dels 50 anys a donar-se en compte, després d'un estrès d'altíssim voltatge, de que o mirava cap endins i deixava de mirar cap enfora, o tenia la vida malbaratada. Avui sóc una persona feliça, molt feliça, gràcies a la gestió de la intel·ligència emocional.
O sigui, estàs al món de la intel·ligència emocional per un estrès
sí.
brutal que tenies.
Qui vulgui visitar la meva web, www.xanosrius.com, Xanos és amics, veurà que jo explico com jo vaig anar amb un procés de teràpia breu de la TREC, de la teràpia racional emotivo-conductual, que és la que a mi em va ajudar, conjuntament amb el gran psicòleg i escriptor Rafael Santandreu, a superar la meva situació personal. Això em va portar conjuntament i acordat amb ell un màster d'intel·ligència emocional molt potent que vaig fer en el seu moment, ara ja fa uns anys, i després pues, la casualitat em va portar la primera persona que em va demanar ajuda i des de llavors fa més de 6 anys que no paro. Ajudant els altres, em dedico a ajudar els altres, bàsicament. Via ponències i via tallers, doncs també a fer arribar aquest missatge d'una manera més global, a més persones. Són ponències, totes elles, molt emotivacionals, és a dir, que barrejo molt l'emoció amb la motivació. Són molt confrontatives. Les persones surten d'allà qüestionant-se moltes coses i a partir d'aquest qüestionament comencem a fer les preguntes encertades, eh? fins ara estem molt enganxats a l'ego i per tant patim molt.
I avui ajudaràs a més persones, avui ajudaràs els oients a Ràdio Estel.
Bueno, m'alegro molt, jo agraeixo molt l'oportunitat, ja ho saps.
Senyors, ser emocionalment intel·ligent, això significa estar motivat per tot, tenir alta l'autoestima o un optimisme excessiu?
No, aviam, hem de entendre. Jo el que proposo és que, mireu, si quan estem molt contents ens anem a l'eufòria, ens anem a comportaments eufòrics, vol dir el 10, el 15, el 20, el 25, vol dir que estem admitint d'una manera absolutament clara, estem admitint el 0, el menys 10, el menys 20, el menys 25. És a dir, passarem de l'ansietat a la depressió, segur. I si no, cadascú que es miri quines crestes està fent constantment, depèn de les circumstàncies, estic al 10, al 15 o al 20, i depèn de les circumstàncies estic al menys 10. O sigui, estic en un estat eufòric o en un estat depressiu. Clar, jo el que proposo és que el dia que estic més feliç, com ara, que estic molt feliç, perquè estic a la ràdio, puc difondre el meu missatge, puc arribar a moltes persones i em fa molt feliç la teva companyia, jo estic al 7. És a dir, no veuràs cap comportament eufòric en mi, en canvi l'alegria que jo tinc és interna, és una felicitat autèntica. Això què vol dir? Que implícitament estic admitint el 4 com el dia que estic més fotut. Si el dia que estic més fotut estic al 4, vol dir que jo disfruto molt de la tristesa, que és una emoció saníssima, gaudeixo molt del dia que estic una mica menys bé, és a dir, segueixo sent profundament eficient. L'emoció no malbarata el meu dia, sinó que la gaudeixo. Per què? Perquè el primer fet d'una emoció és reconèixer-la. El segon és acceptar-la. El tercer és responsabilitzar-me'n i el qual finalment és liderar-ho. Tot això es fa amb mecanismes automatitzats, com quan vam aprendre a conduir, que no en sabíem i primer havíem de vigilar tot una mica. Al cap de 4 dies ho tenim sincronitzat i incorporem una nova creença. Canviem les nostres creences, canviem la vida.
Es pot estar, doncs, feliç amb la tristesa, dins la tristesa?
Sí, sí, i tant que sí. La tristesa és una emoció saníssima que ens permet precisament aprofundir en nosaltres. És a dir, nosaltres avui podem dir, i jo ho dic públicament, la felicitat per mi rau en un mateix, és a dir, amb la capacitat de responsabilitzar-se que les emocions són cosa meva, que no tenen que veure amb l'exterior, no tenen que veure amb les circumstàncies. Si tu tens un mal comportament, a mi no em fa patir. És a dir, no hi ha ningú que em pugui fer mal en aquests moments. Per què? Perquè jo he decidit que això sigui així. La meva felicitat no depèn de ningú, depèn de mi mateix. La felicitat és una actitud. Jo faig el millor que puc en cada moment. Això està penjat a la meva web també, és un dels eslògans meus. Per què? Perquè és la meva manera d'anar pel món. Jo em llevo al matí i em dic que sóc feliç. I si alguna vegada em llevo una mica més allò més atontat, li demano el cos que li digui a la ment. Poso el cos recte, em poso erguit, llenço un missatge mental i de seguida em recupero. És a dir, hem d'admetre que com humans tenim dies emocionals que no estem tan bé. Acceptar la realitat és un gran què.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, doncs nosaltres continuem parlant amb el senyor Xanol Rius, expert en intel·ligència emocional aplicada. Xanol, quines implicacions té considerar la intel·ligència emocional com un conjunt de trets?
Aviam, té moltes implicacions. Mira, jo treballo amb empreses també i sempre els dic el mateix als directors generals, que van dir, que m'agradaria que m'ajudessis, que tinc l'equip desmotivat, o que tinc l'equip que tenen molts conflictes entre ells, o que no s'avenen, o que... Jo la primera reflexió que li faig és la següent. Tens clar que les creences que no t'agraden aquests comportaments són les teves? És a dir, les estructures empresarials són piramidals. Per tant, el que hi ha baix té molt que veure amb el que hi ha dalt. Vale? Si no admitim això, vol dir que estem dient que allò no va amb nosaltres. Si pensem que no va amb nosaltres, estem perdent l'oportunitat de ser feliços i de fer feliç i de generar un entorn que sigui productiu, que sigui sobretot eficient. Jo parlo molt de la relació entre l'exigència com a ineficiència i la preferència com a profundament eficient. Jo quan dic que treballo, estic entre el 4 i el 7, estic dient això. És a dir, com que sóc una persona que viu feliçment a velocitat de creuer, sóc profundament eficient. Sóc molt més eficient ara, lògicament, que quan tenia estrès. L'estrès està malbaratant la vida de moltíssimes persones perquè no sabem gestionar aquelles emocions. De veritat, que quan tenim eines és molt més fàcil ser feliç. El que passa és que és cert que no tenim eines. Per tant, la relació és directíssima entre la intel·ligència emocional i la felicitat.
Xanos, podem afirmar que conforme ens relacionem amb nosaltres, amb les nostres emocions, som un tipus de persona o som un altre tipus?
No, i tant.
Sí.
Oh, i tant, mira, un pensament, que en tenim una mitja de 70.000 diaris aproximadament, genera una emoció, i aquesta genera el comportament. Per tant, sabem que un comportament no és res més que un pensament filtrat per l'emoció. Mira si té a veure que l'emoció, que és la que genera aquest comportament. Per tant, les creences que estan entre el pensament i l'emoció és allò que nosaltres cultivem. Què són creences? Creences són interpretacions que hem fet nosaltres de la realitat. Si nosaltres tenim la interpretació de que els altres haurien de, o que jo hauria de ser perfecte, o que la vida m'ha de tractar bé, si jo tinc aquest tipus de creences, quan no passa això, què fas? El cos el que fa és respondre, és a dir, fa una interpretació química i el que fa és, al final, somatitzar un pensament que no en té. Què estem fent? Ens estem posant d'esquenes a la realitat. Si, en canvi, tu et dius a tu, m'agradaria més que aquell fes això, m'agradaria més fer les coses bé, m'agradaria que la vida em tractés bé, fixa't en canvi quan estem a la preferència. Per què? Perquè si no passa, o mentre no passa, la ment no entén. Clar. Per tant, no somatitza. Perquè, al final, una emoció no és res més que un pensament somatitzat. En diferent grau, clar. Hi ha emocions que són saníssimes, per què? Perquè provenen de pensaments i fixats per creences molt bones, molt sanes. Què passa amb l'alegria? Quan l'alegria és desbordada, ens està portant a l'eufòria. Per tant, torno a dir, estem admitint la desesperació, que ho tinguem clar, eh? Ho tinguem clar.
Llavors vol dir que hi ha un paper molt important a les nostres vides, les emocions, amb el dia a dia?
Aviam, mira, traduït seria, les emocions és el que ens mou. D'aquí rau tot. És a dir, som éssers emocionals que raonem. Per tant, quan estem en estat d'emoció, estem en estat primari. Fins que no raonem aquesta emoció, fins que no la portem al raciocini, no som capaços de gestionar-la. Que mai he de controlar, eh? Gestionar. Per on passa això? Home, per acceptar l'emoció. Tu ara imagina't quan algú té un mal comportament i et fa sentir ràbia. Escolta, la ràbia és una emoció molt normal en l'ésser humà.
Sí. Però,
qui té la ràbia? El que ha tingut el mal comportament o tu que la sents? És un mateix.
Clar.
Per tant, primer la reconec com a ràbia, l'etiqueto com a ràbia, l'accepto, és a dir, la tinc jo, no la té l'altra. A partir d'aquí, què faig? Em faig una sola pregunta. Què puc fer per millorar aquesta situació? Perquè el fet de que tingui ràbia, que senti ràbia, vol dir sempre que haig de donar un portasso, que haig de cridar, que haig d'aixecar la veu, que haig d'insultar, que haig de portar-ho a la ira, que ja és destructiva. No. Tu pots sentir ràbia, gestionar aquesta ràbia i acabar fent-li una abraçada, perquè al final la persona que ha tingut un mal comportament necessita estima, eh?
Això és difícil per això, ja. Deu ser difícil.
No? Aviam, jo sempre ho diré, fàcil no és, perquè hem de canviar creences que portem molts anys cultivant, però possible i tant que ho és. És a dir, jo vaig acceptar la primera vegada de sortir a mitjans, precisament quan el Rafael Sant Andreu m'ho va oferir, de dir, vols venir a la tele en directe? Li vaig dir sí. Dic, és que tinc algú per dir. Diu, cony, què tens per dir? Dic, home, que si jo he pogut per tothom. Perquè jo vaig arribar amb tu prenent ansiolítics des de feia quasi 2 anys, no vaig prendre mai cap pastilla i tu em vas ajudar a treure'ls, tal com ho corre amb el metge, però va ser a través de la teràpia que vaig fer amb ell. I així sí, jo porto acompanyant desenes i desenes de persones que han deixat el patiment enrere i que, canviant les seves creences, han canviat la seva qualitat de vida. I aquí estem, vaja, i amb molt de gust, i cada vegada més content i feliç de fer-ho.
Així podem dir que sentim a la vegada que pensem i que qualsevol tipus de situació en genera una emoció?
Sí, 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 sí. És a dir, som éssers emocionals. Per tant, si admitim l'emoció com el que ens mou, hem de donar-li la importància que té. I si no, fixa't, si ens fa por la responsabilitat de l'emoció, que és el que passa a aquesta societat majoritàriament,
sí.
Espera't a la irresponsabilitat.
Yeah.
La gent està com està. Vivim en una societat, si m'ho permets, profundament malalta amb l'emocional. Jo rebo correus electrònics molt sovint de persones que em diuen, si m'expliquen situacions realment penoses. I al final són temes emocionals. És a dir, sense mai banalitzar cap patiment, perquè, i més els que han patit com jo, que jo vaig tenir 40 anys ansietat, mai banalitzar el patiment. Ja me'n guardaré prou. Però sí, sisplau, de llançar un missatge de contundent de que això és millorable, i que això depèn d'un mateix. Torno a dir, si et fa por la responsabilitat, espera't a la responsabilitat. Volem patir tota la vida? Tenim por a prendre decisions? Volem liderar patint sempre? És aquí on volem estar? Estem traslladant als nostres fills aquells comportaments que nosaltres hem imitat als nostres pares? Què esperem a tallar? És la nostra responsabilitat. Jo, quan vaig descobrir que era la responsabilitat meva, vaig començar a perdonar a tot aquell que jo culpava, que era la meva excusa barata, per no trobar-me a mi mateix.
Clar.
L'emoció és el que ens mou, és la base de l'ésser humà.
Janos, què fem malament?
Interpretem malament. Bàsicament, interpretem la realitat malament. És a dir, tenim un ego. L'ego és un... Si em permets l'expressió, a mi m'agrada dir-ho així, no me n'estic enlloc,
sí,
eh? L'ego és un cabron que ha inventat la ment per fer-nos patir. Ve el passat, que no el podem canviar, tot i que sí que el podem reinterpretar, o ve el futur, que allò que ens fa patir tant no passarà mai. I si no, fixem-nos, tots ens ha passat, eh? Nits aquelles que no dormíem en tota la nit, sí. Perquè hem sentit una frase, aquella frase ens ha colpit molt, l'hem terribilitzat tremendament, hem acabat com el Carpanta sota el pont miserablement, i allò no passarà mai, perquè quan sentim aquesta terribilització ens estem tornant molt petits, ens està baixant l'autoestima a mínims insuportables, i ens estem pensant que allò és terrible i no ho podré suportar. Per tant, s'exigera encara més i es percep com a més real, algo que és profundament irreal. És una exigeració de la ment. Per tant, a partir d'aquí, que sabem clar que l'ego és un dispositiu de la ment per fer-nos patir, nosaltres tenim uns patrons de conducta que tenen a veure amb unes personalitats determinades biològicament entre els 6 i 7 anys. Cada un de nosaltres tindrà la mateixa personalitat durant tota la vida. Sanar, evolucionar aquesta personalitat és el secret, perquè si no ens coneixem, què estem diagnosticant? Ens pensem que som el que fem? Ens pensem que som el que tenim? Ens pensem que són els comportaments que tenim? No. L'ésser humà és molt més que tot això. El que passa és que ho tenim amagat sota capes de pors, de baixa autoestima, de baixa tolerància a la frustració, de moltíssimes coses que ens impedeixen créixer.
Tu creus que podem controlar les emocions en comptes de deixar que elles ens controlin de manera desproporcionada?
Sí, el que passa és que a mi la paraula controlar no m'agrada. Ja et diré, si em permets, perquè és que controlar, saps què passa? Que com no passi, com no passi és una exigència que ens farà patir.
Sí.
Per tant, la preferència seria gestionar o fins i tot regular les emocions, perquè un pot tenir un estat d'eufòria i pot regular-ho cap a un estat més moderat d'alegria, un pot tenir una tristesa abans que es converteixi allargada en un estat més depressiu, un pot quedar-se la tristesa. Per tant, controlar no, perquè és una exigència. Mm. Quan volem controlar el que sigui, patirem. Perquè és una expectativa que segur que no es complirà. Si algú tenim fix els humans, és que la vida està en constant canvi. Per tant, som molt perquè som únics, tots i cada un de nosaltres, perquè estem en constant canvi i perquè som humans. Aquests tres grans arguments, que són indestructibles, són incontraargumentables, fan que l'ésser humà es pugui estimar tal qual és, sense necessitat de res més. I la nostra societat ens ha ensenyat a valorar-nos pels cotxes que tenim, per les parelles que tenim, per les cases que tenim, pel càrrec que ocupem, etc etc. Clar, això són expectatives que se'n van. Per tant, no es tracta de controlar, sí que es tracta de ser capaç de gestionar allò que vivim, que és l'emoció. Sentim.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Nosaltres continuem parlant amb el senyor Janos Rius, expert en intel·ligència emocional aplicada. Janos, les emocions com la tristor, l'enuc, l'enfadament... Són sanes?
Podem dir que és una... sí. I tant, aquestes que has dit, sí, molt. És a dir, quan una emoció la tenim al 10 o per sobre el 10, estem parlant d'emocions d'exigència, de creences d'exigència. Quan estem parlant d'emocions sanes, estem parlant d'emocions entre el 4 i el 7, que són saníssimes. És a dir, el sentir és inherent a l'ésser humà. Per tant, sentir moderadament qualsevol situació és acceptar la realitat. És a dir, si et sents trist, només comença a ocupar-te del tema si realment te dones compte que aquesta tristesa se t'escapa a les mans i vas cap a un estat depressiu. Però si no, si qui passa 3, 4, 5 dies o una setmana trist, no passa res, gaudim de la vida, gaudim de conèixer-nos. El viatge interior, la tristesa el facilita moltíssim. L'enfadament és normal, enfadar-se. El que passa és que t'enfades ponderadament. Si tu te'n vas... És a dir, quan ens enfadem, què passa? Que estem interpretant com comportament d'un altre, no ens ha agradat.
No ens ha agradat.
Vale. Però fixem-nos una cosa, no ens fa mal el que passa. Ens fa mal el que pensem sobre el que passa, que és la creença. Per tant, si aquell comportament jo li canvio la interpretació, ja no em fa mal. Perquè enfadar-me no és res més que projectar alguna cosa que no tinc resolt amb mi, que el projecto amb l'altre. Jo tinc dret a que no m'agradi un comportament d'una altra persona, però això no vol dir que el jutgi. Això no vol dir que jo jutgi a la persona perquè ha tingut un mal comportament. Sovint, que no sempre, perquè sí que hi ha males persones, però sovint són bones persones amb mals comportaments. Per tant, tenim dret a enfadar-nos, però ponderem aquest enfadament.
Quines conseqüències té no comprendre les nostres emocions?
Bueno, doncs que anem pel món pensant-nos que som el comportament que tenim. Llavors, tot fluctua en base a aquesta personalitat que no està desenvolupada, que és aquella... La personalitat, al final, és aquella estratègia que adoptem els 6 o 7 anyets, que són profundament fràgils, perquè ens pensem que d'aquella manera serem el màxim d'estimats i el màxim d'aprovats pels altres. Per tant, fixa-t'hi tu, si tan fràgils prenem aquesta determinació, i és biològic, no ho podem canviar, com no ho canviem una miqueta més endavant, com no ho canviem a partir de l'edat adulta, que és quan entra la pròpia responsabilitat, tot l'altre que estem aprenent són interpretacions que fem de la realitat. I cadascú filtra per aquesta personalitat. Per tant, els nostres comportaments, molta gent s'acaba pensant què és el que són. Quanta gent has sentit tu que dir, jo sóc així? Això és una fal·làcia increïble. Ningú som així. Tots els éssers humans són extraordinàriament extraordinaris, som genials tots, però no per com ens comportem, perquè som únics, perquè estem en constant canvi, perquè som humans. La intel·ligència emocional aplicada ens acompanya fins a les portes de la intel·ligència espiritual. I a partir d'aquí, cadascú que segueixi el camí que vulgui, però es tracta de gestionar aquella emoció, per què? Per viure amb equilibri emocional. Què ens pensem que és la felicitat? Estar enamorat? Tenir estats d'eufòria? Que depengui dels aconteixements? Que depengui dels altres? Estar en parella? No. La felicitat és l'equilibri emocional, és la pau interior. Per tant, el que aprenem és a dins de coses. Mira, jo avui feia un titular d'aquests que em demana la persona que m'acompanya amb les xarxes, amb el meu projecte, que em demana que faci titulars per l'Instagram i això, i me n'ha sortit un que m'agrada molt, que deia: què t'estàs dient que encara no has descobert que et fa pensar que ets així? Perquè és el diàleg
profund,
intern.
Profund.
És el diàleg intern.
Clar, clar.
Al final, què ens diem? Compte amb la semàntica. Compte amb la semàntica.
Quin paper hi juguen les emocions en l'àmbit? Perquè sé que tu vas a fer acompanyaments a treballadors, a empreses, empresaris...
Sí, sí, empresaris.
Quin paper hi juguen les emocions en l'àmbit laboral?
Sí, fixa't una cosa. Els conflictes, els malentesos, les no comunicacions entre caps de departaments, quant costen a les empreses? És una barbaritat.
Un munt de diners.
Un munt de diners increïble. Tu parles amb el director general, el primer que et demana, el primer que et diu, és a dir, aviam si aconsegueixes que aquests dos s'avinguin. És el primer que et diu. Per què? Perquè sap que allò li està costant molts diners. I el motiu que aquests dos no s'avinguin és que no tenen el mateix llenguatge, no tenen un llenguatge d'intel·ligència emocional aplicada comú. El motiu que s'entengui és que han interpretat com conflicte, vol dir que ja no cal que siguem amics mai més. Per què? Perquè cap dels dos és capaç d'acostar-se a l'altre, perdó, a resoldre aquest conflicte. Bueno, pots facilitar aquest tipus d'eines, que sapiguem que el malentès és la distància més llarga entre dues persones. Ajuda moltíssim a ser molt més productius.
De com gestionem les nostres emocions i les alienes pot dependre en gran part el nostre rendiment.
Per descomptat, una persona feliça és profundament més eficient, és profundament més productiva. La capacitat d'entendre les pròpies emocions fa que sapiguem reconèixer en nosaltres allò que ens fa patir i fa que puguem comprendre els altres. Per tant, la nostra interacció amb els altres és molt més comprensiva i no és cara al conflicte, sinó és cara a evitar el conflicte, precisament.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Molt bé, doncs, Janos, m'imagino que els nostres oients, després d'haver-te escoltat, voldran saber on es poden posar en contacte amb tu. Què han de fer?
Doncs mira, molt senzill, 3w.chanosrius.com, el Chanos és amics, també a les xarxes socials, tant a Instagram com a LinkedIn i a Twitter i a Facebook em poden trobar. A la meva web hi ha el meu correu personal i aquest correu no el llegeix ningú més que jo, és a dir, les persones que em vulguin enviar un escrit, que em vulguin enviar la seva situació o que em vulguin fer un exercici molt potent, que és enviar-me què penso de mi, que és l'autoconcepte, els hi contestaré molt de gust a totes elles.
Molt bé, doncs, Janos, expert en intel·ligència emocional aplicada. Moltes gràcies per estar aquí. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà a les 5 a Temps de Benestar. Demà tenim És Gran Sagrat. Us esperem. Adéu.